10 i 15, 17 i 15, la remissió comença a far de córrer amb en Pere Serra i avui també tenim amb nosaltres amb Omar Juan. Bon dia, Omar, i bon dia, Pere.
Molt bon dia, Jamila.
Hola, bon dia a tots.
Com va? Bé, ara avui tenim en Omar aquí, no?, perquè ha participat a la Sky Garmin Epic Trail Vall de Boí 24K.
Exacte, és a dir, és una cursa, un lloc privilegiat, com tot el vall de la Vall de Boí, i el nom és un poc llarg, però bé, més o menys també llarga la cursa o la dificultat que té, perquè hem de pensar que és una cursa, ara mos ho contarà en Omar, de 1.900 metres de nivell positiu en 12 quilòmetres. És a dir, és pujar, per dir-ho així, és meitat i meitat, pujar 1.900 i baixar 1.900, és a dir, una eternitat de baixar del nivell. I per això m'agradaria que mos contassis com, què destacaries de tot el que s'entorn, el que és la Vall de Boí i tota aquella zona de Barruera i Taüll i tot allò. Què tal? Com mos ho descriuries en el que han estat?
Bé, parlant de curses de trail, que sí, realment ja ho saps tu, Pere, sí, però sóc bastant novat amb això, no, és la primera cursa que faig d'alta muntanya, que
sí,
es
sí,
diu,
sí, sí.
I si és veritat que... O sigui, parlar de 1.900 metres, que crec que al final van ser 2.100,
sí, sí,
però la diferència està, perquè jo he pogut fer curses de 1.500 metres a Eivissa, per exemple,
sí, sí,
però no és el mateix una cursa que tens un tobogan, que tens un treball de pujar 20 minuts, tornes a baixar 20 minuts, que aquesta cursa, que són 10-12 quilòmetres de pujar, varen pujar seguits 1.500 metres de desnivell.
Sí, sí.
Un corredor popular com jo, molt popular, pues, imagineu-vos, són 3 o 4, 3 hores i pico de pujar per amunt, moltes vegades utilitzant les mans per poder escalar. Llavors arribes a la muntanya de dalt i veus que hi ha l'helicòpter que te baixa la saca de Big Mac en subitollament, perquè allà no puja ningú més, i és tot el que genera, pues, aquestes curses, no? lo espectacular que és estar a 1.700 metres i veus que s'ha aigut a la porta un helicòpter.
Perquè sí, allà no hi ha aigua ni per regar un gerani. És una...
I s'entorn, bueno, allà s'entorn d'aigües tortes, tot això és... Realment és molt impressionant. Tens l'Aneto de fondo, també, que veus encara en aquestes èpoques amb neu.
Està nevat, clar. Sí.
No sé com us prepareu per a aquestes curses amb tant de desnivell, sobretot, no sé si després els genolls es ressenteixen una mica amb aquestes pujades i baixades.
A veure, a Formentera realment no es pot preparar aquest tipus de curses. Podem preparar tema més ondulat, sí, però aquest tipus de curses no es pot preparar. O sigui que tu vas realment a l'aventura i és perquè el que ens agrada i a passar-ho malament, perquè ho passes malament. Sí, sí. I ho passes malament, però ho passes més malament baixant que pujant, eh?
Sí.
Per frenar, no?
Per frenar. És un altre tipus de força que... la treballant menys i al final també es dits, perquè tot frenant, ho passes malament.
És a dir, perquè hem de pensar que varen ser també hores de baixar, veritat?
Sí, tres per amunt i tres per avall. Més o menys igual. Sí.
Tres hores de baixar, t'ho imagina't.
Sí. Sou uns valents, vosaltres.
És a dir, i a més amb un afegit que encara se valora més, és que arriba un moment, que en baixades tan llargues, arriba un moment que ja no... Fas un excés d'esforç en el primer tram, perquè hi ha molta gent que arriba dalt, ara me poso a baixar com un loco, bar de per avall. I després, quan se queden 3 o 4 quilòmetres per arribar a la meta, és que els pobres no poden ni caminar, perquè s'han desfet tota la musculatura de davant, diríem, de frenar, la força excèntric, i és que és terrible. És dir, pujar, en el final, de 4 grapes o de qualsevol manera, acabes de pujar, però és que baixar és terrible, arriba un moment que no pots baixar, és que si són baixades molt llargues, arriba un moment que no hi ha qui baixi, és impossible.
És una altra cosa que em sembla molt interessant del tema de l'assumpte de la cursa, no? Aquesta estratègia que has de seguir d'una mica gestionar l'energia d'una manera que et permeti acabar-la, perquè clar, igual pots començar molt ràpid, però si et canses no la fas sencera. O sigui, hi ha un esforç mental també, no? Una superació també d'intentar sempre, doncs, anar ràpid, però no massa al principi, no sé, un tema de gestionar el temps d'una manera, no?
Sí, bueno, per la meva part, no, aquestes curses, o ara mateix, no me les prenc com a un repte de menys temps o més, sinó és disfrutar-ho. O sigui, si vaig tirar aquesta cursa, és el que em va dir ara, que tota la vall d'avui és per anar en família. Jo vaig anar amb la meva família, amb els meus dos fills. Dissabte vaig poder fer una cursa conjunta amb el meu fill. Corríem els dos a la vegada d'obstacles i tot allò és el que jo ara mateix com a persona de trail busc amb un event, no? Que hi hagi tres dies de cosetes per gaudir de família. La cursa era un segon plano, realment, sí, sí. I ho vaig disfrutar molt, però aquest any que venc de fer Esfart, per exemple, sí. Esfart vaig patir, però d'una altra manera, però és totalment diferent. No té res a veure una cursa amb l'altra.
És que, a més, aquí organitzen una cosa que jo crec que és molt... És una referència molt bona, que se diu Mountain Festival. I segurament que vas veure, Omar, que a part de la gent que corria, les diferents curses, també crec que hi havia bicis i no sé què més. Hi havia gent que feia moltes activitats, veritat? Dins el festival, no dic que coincidís en socorro.
Sí, dins el programa hi havia diferents activitats, hi havia enfocat per tot, perquè com hi havia curses tant dissabte com diumenge, doncs si tu vas a la teva parella i tens nens, doncs un pot fer la cursa dissabte i un pot fer la diumenge.
Correcte.
Llavors per la nit també a una hora prudent també hi havia concerts... No, al final es ompli tot el cap de setmana, que nosaltres hi vam anar dijous i vam estar 4 dies allà pues, gaudint del festival.
Quina sort.
Sí.
És que és una gran experiència per això, perquè està muntat amb aquest esperit, no? No d'anar a córrer, arribar a la nit, córrer al matí i tornar a la tarda, sinó... És a dir, de gaudir de la sí. persona dels Pirineus, el cor dels Pirineus.
Només teníem 4 dies, però a la cursa també va venir més gent de Formentera, en Jaume, en Carlos de l'Hospital, la Meritxell, i ells sí que es van quedar tota la setmana pues, gaudint del que és l'entorn, de rutes de senderisme per aigües tortes, totes aquestes coses, pots fer un salt fins Viella també,
correcte,
que està allà
clar.
A vora.
I... Que bé, a més, amb sí. aquesta calor que fa ara aquí.
Sí,
no?
però vàrem també... tenir... Sí, aquesta cursa tenia un tall de l'estació d'esquí de 4 hores i mitja i un centenar de persones varen quedar fora perquè va fer molta calor. I això es multiplica
l'esforç.
Sí. La gent jo m'ha pareixer normal perquè venim aquí de tenir 40 graus en lluny, però la gent d'allà m'ho deia. És que fa molta calor,
fa molta calor.
Sí, va fer molta calor.
És que a més hem de pensar que se té la visió idíl·lica de que la muntanya fa fresqueta.
Ja.
I fa fresqueta quan en fa. Però
quan
fa calor em fa molta.
Sí. Ahir vaig veure en l'etapa d'Estur, que feia Pirineus, i hi havia 35 graus a 2.700 metres. És que no és una barbaritat.
Clar, a més, l'alçada també, no?, complica una mica el tema de córrer, l'oxigen...
I també la radiació, és a dir, encara que pugui fer més fresca, perquè a vegades és cert que hi ha un gradient de temperatura, però també pot fer més fresca, però també pot fer una calorada. Jo he estat a llocs així de muntanya, 35-40, 40 graus, és que i a més sense una ombra, perquè quan passes de la cota 2.000, 1.000 i molts, 2.000, 2.000 i poc, ja no hi ha ombres, i és que no saps on posar-te, i sobretot si te poses en pujada, poses a baixada, diríem, com que l'esforç és diferent, però és a pujada, és terrible. La calor és de les parts que enganya més, perquè potser després a la nit, Omar, potser estàs per allà per la nit i t'has de posar una mitja màniga, potser, inclús.
Sí, a veure, nosaltres anem en camper, tenim en furgoneta, i és veritat que una nit vàrem posar una mica de calefacció.
De calefacció.
Sí, sí, sí.
Molt bé, m'estàveu donant ganes de córrer i tot,
És el contrast, no? És dir, la nit potser estàs a 14 graus o 13 graus, i després de dia et poses a 35 o 40.
No, o sigui, la cursa, el que ell te deia, no?, que és per tots, perquè a part del que tens pels nens, tens curses de 12 quilòmetres, que per un que inicia en su trail amb 500 metres de nivell està molt bé, i llavors tens marató de 50 quilòmetres amb 4.000, o sigui que pots, el teu nivell, el que tinguis, sí. Pots disfrutar de tot sabent del cap de setmana.
Sí, sí. A més, ja fa bastant d'anys que se fa, jo he tingut la sort de poder-hi participar dos vegades fent la marató, i que reconeixi que és dels llocs polits dels Pirineus, les zones aquelles que té de boscos.
Jo quan vaig fer inscripció també vaig una miqueta mirar cap enrere la seva la seva trajectòria, i és veritat que a partir de 2022 veig que va entrar a Garmin, i també TV3 sé que fa 5 anys que la retransmeteix en directe, i és una cursa important de Catalunya.
Sí.
No, l'ambient era molt, molt recomanable.
Sí. A més, això, que la vall està plena de corredors, de senderistes, no sé, és una època molt bona per estar per aquella zona. I per dormir tapadets a la nit, si tens un poc de sort. Sí. I parlant d'això, que has quedat en ganes de tornar un altre any, o com ho planteges?
Sí, a veure, aquesta no sé si tornaré l'any que ve, però si una cosa que tinc clara és que seguiré fent trail, perquè, bueno, realment són dos motius. Un, que m'agrada, no? Mm-hmm. I sempre he anat picant alguna coseta, però venc més de fer triatlon, perquè, bueno, èpoques tot... i èpoques. I ara sí que tinc menys temps per entrenar, és veritat que tinc ara dos fills, i el triatlon... Era massa hores. I ara, doncs, aquest any, tot l'any, he fet trail i estic molt còmode. I entonces l'any que ve seguiré fent-ho i em basaré el meu calendari quasi tot en trail.
En trail, no?
Sí, i més, tenc una deuta pendent amb Asfart, perquè no vaig acabar content de com ho vaig acabar, i crec que l'he d'acabar com se mereix. I així que l'any que ve serà un dels reptes també fer Asfart.
Continuar amb Asfart.
Sí.
I ara, així més a prop, tens algun objectiu? Alguna
sí, la setmana pròxima, el dia 27, diumenge 27, vaig a fer un altre trail molt paregut en aquest, perquè també és un festival, a Andorra. Vaig en aquest...
Que guai.
Sí, vaig a Andorra. També amb la família... i el mateix, intentar gaudir de la muntanya i disfrutar-ho tot el cap de setmana.
Molt bé.
Perfecte. Si te sembla, si vols, pots quedar, estirem un minut més i parlem ja de lo que... si vols participar, evidentment, estàs convidat. Parlar-vos de que aquest cap de setmana passat varen ser les 100 milles de Hard Rock, que són les 100 milles, diríem, alpines o diríem europees d'Estats Units. Quan dic europees, perquè sabeu que als Estats Units se defineix el trail per ser sempre molta de pista, molt de senders bons, la majoria dels trams se poden fer en cotxe, entens? És les curses de trail dels Estats Units. Però aquí no, aquí aquesta és de veritat. Aquesta és un recorregut alpí. La majoria de quasi totes les curses se fa entre 3.600 i 4.000 metres. Estan totes pujant i baixant, crec que són 13 pics de sobre els 3.600 i 4.000 metres, és a dir, molta d'alçada, recorregut molt tècnic, i com no podia ser d'altra manera, doncs, els europeus, en aquest cas Ludovic Pomeret, que el coneixem perquè va guanyar su TMB fa uns anys, doncs va guanyar en 22 hores, va fer 100 milles en 22 hores. I després també na Cathy Scheidt, que va fer el rècord de la categoria femenina, que va fer en 25 hores i 50 minuts. I va quedar la sisena, és a dir, de tots els corredors. Va ser... És cert que heu de pensar que va ser un domini francès complet, perquè el que dèiem és, en els americans se'ls entrevessa més aquests recorreguts més tècnics, i a part del Ludo Pomerec, el segon va ser Mathieu Blanchard i en Germain Grandjean. És a dir, tots ells molt experimentats a la muntanya més dura, més complexa, i aquí varen fer molta de... A més, és molt curiós perquè una de les grans icones és que hi ha una gran hi ha un gran mur de pedra, no? amb un boc allà dibuixat, i se coses d'arribar a tocar, és a dir, de basar la imatge d'aquell book, d'aquell carnet pintat sobre el blanc. És una imatge molt icònica d'aquesta cursa.
Per la gent que no està molt familiaritzada amb això de les curses, el trail vendria a ser aquestes carreres que... Bé, hi ha com obstacles per a mig, pedres... No vaig bé.
No, això que te refereixes són, li diuen de diferents maneres, però cursos d'obstacles o brutalons, li diuen, hi ha diferents. És dir, que aquí els obstacles són naturals. En el trail els obstacles són naturals. Si has de creuar un riu és perquè hi ha un riu, no perquè t'hagin posat un safareig a mig de la carrera.
Es fa en entorns naturals, tipus en el bosc, en el, no? Un recorregut com...
Un recorregut, exacte, com explicava. No és un recorregut artificial que hagin posat aigua o hagin posat arbres. A voltes sí que has de saltar algun arbre, però perquè
hi és, i ja està.
Perquè ha caigut l'arbre. D'acord. No perquè l'hagin posat, perquè el saltis.
Sí, nosaltres en aquesta cursa que vaig participar vàrem baixar una corda de ràpel uns metres.
Imagina't.
Que quan anàvem tranquils va haver molt d'etapa allà. Perquè era que ja baixaves 25 metres amb una corda, amb un ràpel, hi havia dues persones i t'anaven ajudant per baixar-hi.
Quina por.
Però això és perquè eres el lloc més fàcil per passar.
Clar.
És dir, no perquè buscassin una paret perquè baixassin, la veritat, Omar?
Sí.
Perquè si vau baixar per una corda per allí és perquè hi havia algun lloc on hi havia...
Clar.
O baixaves així o no baixaves. Era una paret vertical, és d'això. Després, si vos sembla, parlant de... No, Mar, mos parlava de l'escalor, pues, tenim que recordar que Nivan Penalba va quedar segon a Badwater. Badwater és una cursa de 135 milles, 200 i escacs de quilòmetres, que se fa per la Vall de la Mort de Califòrnia. Estem parlant de que durant la cursa s'arriben arriben a assolir temperatures de més de 45 graus. Són aquelles imatges mítiques, no s'ha vist mai, de gent corregent com per una zona com de desert on s'asfalt bull i se com a font. Doncs en aquest cas el valencià Nivan Penalba va quedar segon. Aquesta cursa no és de trail en si, aquesta és tota d'asfalt, és una pista, crec que hi ha algun tram de pista, però és sobretot asfalt, i va quedar, només va quedar 20 minuts per darrere del noruec Simen Holvik, que va quedar primer en 21 hores i 47 minuts. No és que sigui un desnivell excessiu, però són 4.450 metres de desnivell i, el que vos dic, amb unes temperatures que superen els 45 graus durant molt de rato de la carrera. Sí. Això. I aquí no és que els hagin posat estufos, aquí que fa una calorada que li diuen la Vall de la Mort per qualsevol cosa.
Sí, algo passa a tele vaig veure allò ahir. Sí. I parlaven d'algun pico de 54 graus.
Sí.
És que no sé si hauria d'estar permès aquesta...
Jo com que pateix tant en la calor, ja t'he dit jo que aquí no m'hi trobaran, però i com a comentari, que és molt interessant, és que un dels que varen finalitzar amb un temps que és rossant el límit, que crec que els límits són de 48 hores i mitja, és Bob Decker, que va de 77 anys, que va aconseguir arribar a la meta amb el temps de tall, el que deia Omar, que a voltes ja tens de tall, però en aquest cas tens de tall a la meta, i per 13 minuts va aconseguir arribar. Però... Però vos faceu una idea, jo que veia les imatges i pensava que era una broma, va arribar de quatre grapes. Caminava...
Ostres!
Caminava en ses mans i els peus, perquè no era capaç d'aguantar els peus en ses cames. És a dir, que vos faceu una idea de lo que pot arribar a ser això.
No? Molt extrem, en general, no?
Sí, no, jo... El que dèiem, sa, jo no crec que...
Jo crec que tampoc.
No em porta ser molt d'això. Després, comentar-vos una part... Sí, el títol seria surrealista. Coneixeu que Nassal Alonso és una de les corredores de trail, és una corredora professional de trail, basca, d'Espais Basc, i li va passar una cosa un poc surrealista, i va ser que un diumenge passat, crec que va ser, va sortir a entrenar, i la van vestir una vaca.
Ostres!
Sí, com sona.
Com pot ser? Si són bastant lentes, no?, en general.
Bé, això és qui? Una vaca?
Sí, no sé.
Me sembla que no has vist mai una vaca córrer.
Que jo no les he vist mai molt àgils, a les vaques, quan les he vist... No, córrer, la veritat, no he vist mai cap vaca córrer.
A sa granja no, però a sa muntanya...
Sí o què?
A sa muntanya t'he dit jo que corren i corren molt, una vaca.
Ostres, mira, això em sorprèn moltíssim.
I el que li va passar a Sara, que va acabar a l'hospital, i va ser perquè... el dia anterior havia fet un entrenament de 40 quilòmetres de veritat i va sortir a fer mitja hora o una hora per estirar les cames el diumenge, però estava on era? En els Pirineus, el que passa que no me'n recordo, era una zona coneguda, perdoneu, ara no me'n recordo.
Huesca, però, crec, per allà, no?
Si està en el Pirineu, penso que era el Pirineu català, però, o dos, que no me'n recordo, sí que era un lloc conegut. Ja, si ho trobo, vos ho diré. El que li va passar és que va sortir estirant poc les cames i just en minuts de sortir anava per una pista molt ampla i va veure la vaca. No se va assustar perquè el que deim, hi ha moltes vaques i com tu dius, no és d'això. Però hi va haver-hi un detall que ell no se va fixar, és que la vaca tenia un vedell acabat de néixer.
Ah, clar.
I, clar, per aquest instint de protecció, la vaca la va empenyar i la va tirar en terra i la va embestir unes poquetes vegades. La mala sort va ser que li va rompre una costella.
És molt mala sort.
És molt mala sort. Sembla surrealista, però... És el que moltes voltes jo expliquen, això, que a la muntanya és un terreny, és un lloc, pues, passaràs de vora, jo dic que va passar per la vora de 1.000 o 2.000 vaques i no ha passat mai res, i després te trobes un dia en una situació així, que el millor el vedell ni el va veure ell, és que el millor estava ja tombat o estava que no, això, i la vaca pues, en aquell moment li va dar. Quina és la part negativa de tot això? Que ell estava entrenant per les curses, ara estem en temporada alta de curses, i que va passar que estava entrenant per les curses de, que ara ve Sierra Final o l'OCC del Mont Blanc, per estar molt ben entrenada, i que li va passar que, clar, amb una costella rompuda pues, haurà d'estar com a mínim 4 o 5 setmanes, si no més. Sí. I, a més, les costelles molesten moltíssim per córrer.
Clar.
No, és a dir, el millor, ell ho explicava, que pots estar amb una costella rompuda, quiet, assegut, i no nota res, però en el moment que te poses a córrer, que hi ha el moviment i la respiració, ja vos asseguro que jo no me rompo cap costella, una volta sí que vaig caure, i me vaig fer una petita fissura de res, de que no vaig... I bé, durant uns mesos que no hi ha manera de dormir, perquè cada vegada que dorms se te fa una malada a la costella que espanta.
Clar, jo el que vaig... Això és mala sort, perquè com tu has dit, jo m'he trobat també moltes vegades i fins i tot me recordo a Picos d'Europa que les podies tocar i com que no hi havia cap problema i te toca pues, una que
té una cria
que ha tingut un mal dia i ho paguen tu, però és veritat que quan vas pel món te trobes moltes.
Moltes. Hem de pensar, com a anècdota, si voleu, vos conto que a més, en aquesta època, l'assessor no, era d'Astúries, no era Picos d'Europa, era el Parc Natural de Somiedo. A més, en aquesta època, era a finals de juliol, era un poc més endavant, a final de juliol, estava fent la marató de Somiedo i després de pujar un cim bastant alt de 2.000 metres i quan començava a baixar se va posar a tronar i a ploure i a llampetjar, que és bastant comú a les zones de muntanya en l'estiu. L'altre no va tenir que d'això, però hi ha molt de dies que trona i que llampetja i tot això. I bé, jo me vaig posar el gore, vaig tirar per avall, ben tranquil, però què va passar? Que baix hi ha el que a Astúries li diuen una branya, la branya de la Mesa, que és un prat, el que en una altra zona li dirien un prat. Un prat que estava plena de vaques i de bous. I què va passar? Que com que aquests animals no estan acostumats a estar a l'alta muntanya, perquè viuen tot l'any a baix, diríem, només els pugen els 3 mesos, 4 mesos d'estiu, què va passar? Que en els llamps i els trons i l'aigua se van començar a assustar i corrien d'una banda a l'altra, desesperades, els pobres animals. I clar, només el que vos puc dir, el resum, és que va haver un moment que pareixia que estava fent de Sant Fermín, perquè anava jo corrent.
Ostres.
Tot el que podia. Allà plovent a totes, llams, trons i vaques que passaven corrent, per davant, per darrere, per un costat, per l'altre, alguna que venia en contra, bueno, ho vaig passar, vos asseguro que va haver-hi alguns minuts que ho vaig passar malament, per sort, després ja vaig sortir de dins aquell prat, de dins aquella branya, i vaig, i se va passar tot, però vaig arribar a m'assustar, perquè dic, perquè no és que me volguéssim vestir, evidentment, no era ser d'això, però clar, aquell animal, cor desesperat, i és com si t'atropellàs un cotxe, una vaca d'aquella pesa 500 quilos.
Tal qual.
Vos assegur que no era cap broma. Jo pensava que si m'agraven, si hi hagués algú gravant-me, si es volgués veure, pareixeria que estic corregant a Sant Fermí, sigui, corregant entre les vaques. No? Bé,
sí.
Bromes a part, i això sí que va ser un accident més greu. No sé si vos sona, perquè va ser molt mediàtic, un corredor indi de molt major que se deia, perquè va morir aquesta setmana, Fauha Singh. Vos sona d'haver vist?
Ah, jo no, la veritat.
Que era que se va fer famós perquè va ser capaç de córrer una marató en 100 anys.
Ostres.
Que s'ha mort en 104, no?
Crec no,
que...
114.
A 114.
S'ha mort en 114 perquè el va atropellar un cotxe. Estava, ja no corria, anava, però va sortir en 114 anys a passejar, com feia cada dia, al voltant del seu poblet, que viu a l'Índia, o que vivia a l'Índia, i el va atropellar un cotxe i el va matar.
Mm. És molt fort, això també. És com també molt casual tot, no? Com una mica com la història del... O sigui, 114 anys, viu perfectament, fa maratons i un dia surt a passejar i l'atropella un cotxe.
Correcte. I no varen poder fer res per salvar-li la vida. No. Va néixer el 1911 i se va fer famós perquè hi va haver anuncis d'Adidas i inclús va dur la torxa olímpica a les Olimpiades de Londres de fa uns anys. I bé, una desgràcia. A més, són temes que tampoc m'agrada massa entrar, però per lo que semblava, el cotxe va donar-se a fuga, després el varen trobar, bueno, un desastre. Va ser tot un poc, una desgràcia molt grossa. És curiós, perquè jo quan veig això, no, dius que és quina enveja, no, poder córrer en 100 anys, ser capaç de córrer una marató. Però és que jo crec que encara té més mèrit que va començar a córrer en el 89.
Doncs la veritat que és
fa 4 dies, no? Al final.
No, és molt fort.
És dir, però que va començar a córrer amb 89 anys perquè va perdre una filla i sa dona, i bé, estava molt d'això, i segur que com a forma de trobar ànims i de recuperar-se, doncs va començar a córrer amb 89 anys, i llavors aquí se va fer... I va quasi entrar, crec que no va poder arribar a entrar en els Guinness de rècords perquè no tenia una partida de naixement oficial. Perquè, clar, a l'Índia, el 1914,
ja era tot com era, no?
Que no era massa... El 1911 no tenia una partida de naixement oficial, però bé. Un record cap a ell i res, per veure fins on és possible poder córrer i poder compartir el que deia en Nomar, sobretot el trail... Segur que vas veure molta gent d'edat, veritat, i que participava en les proves, és a dir, se poden fer coses molt... Fins a bastant d'any se poden fer moltes coses.
Sí, de totes les edats. Sí. Sorprèn que estrell tu t'agafes com vols i al clar final jo aquesta cursa... Pues, possiblement vaig caminar 60% de la cursa.
Clar, així, que sí,
al final
segur.
Se trata de fer
se passa
un poc de vida saludable.
Correcte, és una excusa per fer vida saludable i un entorn idíl·lic, un entorn meravellós. I molt bé, i ja per acabar, comentar-vos que el dia 10 d'agost tenim la milla i el 5K d'Espujols.
Mm-hmm.
Omar, t'hi apuntaràs? O...
No, aquest any no puc perquè estic de vacances. Estic de vacances i estiré a passar muntanya.
Bueno,
si puc, és dia 10 d'agost, estiré a passar muntanya.
Disfruto de la muntanya. Sí. I jo comentar-vos que estic preparant, encara no tenc fetge definitiva, però per anar a fer el que li diuen el camí primitiu de Santiago, que és el camí que uneix Oviedo i Santiago, però aniré amb un format, diríem, àgil, un format ràpid. No aniré corregent, no és una competició, però sí que espero poder fer bastants de quilòmetres cada dia i bé, a lo millor això, uns 330 quilòmetres, pues, jo crec que en sis dies podrem estar...
Però aquest estiu?
Aquest estiu.
Bé. Caminaràs ràpid, com en Mariano Rajoy.
Una cosa així, però unes 12 hores cada dia, més o menys.
Ja, molt més que ell, segurament.
Segurament que sí.
Pues sí, que ho disfrutis molt,
sí,
Pere.
Sí, sí. Però hem de comptar que, explicar-vos que el camí primitiu té... L'he triat per diferents motius, un d'ells és perquè tenc part de la família, diríem, política asturiana, i el camí primitiu passa quasi per a prop de casa seva, i no sé, sempre m'ha fet com a ganes que estant allí a casa i veure passar els peregrins i dir, hòstia, algun dia intentarem anar-hi, i l'altre és que té 8.500 metres de nivell positiu.
Déu-n'hi-do.
Que això són molts de metres. Hi ha etapes que més o menys he calculat que farem més de 2.000 metres de desnivell positiu i negatiu. És a dir, que no...
L'havies fet ja, el camí, o no?
No.
Doncs vés alerta, perquè diuen que és molt addictiu i que un cop que en fas un, després repeteixes.
Bé, jo faré aquest, que diríem que és això, només són 330 quilòmetres, però bueno, ja, després ja veurem com. És que jo... si és pla, m'avorreix molt i per això he buscat aquest que és que pareix que té més interès i ja veurem, ja quan acabi llavors contaré com ha anat.
Molt bé, doncs gaudiu molt els dos dels vostres pròxims reptes i viatges i vacances, quina enveja. I res, moltíssimes gràcies per haver vingut avui amb nosaltres a Radio Illa, amb aquesta secció de córrer, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu i gràcies. Bon dia, Formentera.